Bon vespre, gent de teatre. Molt bon vespre, Sabadell. Benvingudes a l'Amunt al Taló, el programa radiofònic que cada setmana us va explicant totes les novetats que hi ha als escenaris sabadellencs i de més enllà. El programa que vol apropar-vos les propostes escèniques que tenim a la vora, però que també aprofita per parlar de moltes més coses, curiositats històriques del teatre, cinema, teatre musical, ràdio, teatre, humor, unes seccions que fem de la mà de les nostres seccionistes, que són l'enveja de totes les ràdios. Un equip fantàstic que està format per Laura Lozano a la producció, Eloi García, Júlia Estals, Elvira Franc, Edu Gil, Jaume Pont, Francesc Rocamora, Adrià Garcia, Carlota Gorgori, Bernat Pareja, Eli Xaviquero, la veu del programa Francesc Asens, el nostre tècnic Toni González i qui us parla, Marcel Castillejo. Aquestes primeres setmanes de juny, festivals dels principals tallers de teatre de la ciutat, que després de l'època pandèmica s'han pogut recuperar i reactivar-se amb normalitat. I darreres funcions dels espectacles que s'han estrenat durant aquest tercer trimestre del curs o de la temporada. Quin mes de maig que hem tingut? La botiga del Desig, d'Encert, Mamma Mia a Sant Vicenç, Aladí a la Faràndula, Antígona d'Amfiteatre al Teatre Principal, Rent al Ferran Casablanques. Ens ha costat trobar dies per tot. I preparem-nos perquè la propera temporada segur que encara serà més potent. En parlarem en futurs programes, precisament amb els presidents dels grups de teatre de l'Estai. També començarem a parlar aviat de les propostes escèniques que ens esperen per aquest estiu de l'any 2022 a Sabadell. Som-hi, comencem.
Amunt al Taló, a Ràdio Sabadell.
Repassem tot seguit els continguts del programa d'avui. A la secció de la platea indiscreta farem un repàs ràpid com cada dimecres a la cartellera sabadellenca amb la Júlia Estals, així que aneu traient les agendes i estigueu preparades per anotar espectacles. Tindrem una conversa sobre el festival de final de curs del taller de teatre del Centre Sant Vicenç, que després de l'era de la Covid-19, amb festivals a mitges, mascaretes i públic reduït, ara pot tornar a fer-se amb normalitat. Tindrà lloc a l'escenari Creualtenc els dies 4 i 5 de juny, en el cas dels infantils i juvenils, i els dies 11 i 12 de juny també en el cas dels grups d'escola. Com han viscut la preparació de nou d'aquests festivals, les alumnes i l'equip de monitores del taller de teatre d'aquesta entitat? Quines obres ens presentaran? Ho descobrirem. Parlarem també de l'espectacle MDR, Mort de Riure, que la companyia de circ Los Galindos ens presenta a Calastruc, un espectacle que promet molt i que aposta per abordar amb duresa i sinceritat el tema de l'arbitrarietat de la justícia, del sentiment d'injustícia, però evidentment des de la farsa i des de la hilaritat. Serà el dia 3 de juny a Calastruc. Avui també tenim duel de musicals amb l'Eli i el Xavi Quero. Tindrem temes de musicals relacionats amb el rol de les mares i els pares, en motiu del Dia Mundial de les Mares i dels Pares, marcat per l'ONU el dia 1 de juny. A veure quins personatges mítics de musicals recuperem i a veure qui guanyarà la batalla. Per acabar el programa, com sempre, l'Elvira Franc ens parlarà de dues propostes teatrals de la cartellera de la capital a Teatre de Franc. Avui estigueu atentes perquè són propostes d'allò més trencadores, d'impacte. Eduard II, de Christopher Marlowe, una proposta dirigida per Moreno Bernardi al Teatre Acadèmia, amb l'equip que ja havia representat a L'olor aixordadora del blanc, una proposta sobre la vida turbulenta i fosca del pintor Vincent van Gogh. Un teatre plantejat, treballat i executat d'una manera ben diferent al que estem acostumades, amb un modelatge de la veu i de la gestualitat del cos dels intèrprets molt interessant. I comentarem també Patates frites falses, de Quim Tarrida i Agnès Mateus, amb una sola actriu dalt de l'escenari, a la sala tallers del Teatre Nacional. Una reflexió brutal sobre la crueltat i el despotisme del feixisme, un feixisme encara latent que viu entre nosaltres. Un monòleg amb parts diferents, còmiques, però que també poden resultar molt incòmodes. I ara sí, alcem el taló.
Els dimecres al vespre, Amunt al Taló. La platea indiscreta.
Moment de la platea indiscreta, moment de fer un repàs de la cartellera local, i això ho fem, com sempre, amb la Júlia Estals, que ens ajudarà a organitzar-nos les agendes. Sembla que tindrem coses ben bé fins que arribin vacances d'estiu, no?
I tant, bon vespre. Aquesta setmana la cartellera teatral sabadellenca presenta diverses oportunitats. També comencem un juny ple de propostes.
Sí, sí, igual que aquest maig no hem donat l'abast, i el juny, doncs exacte, ben bé fins que tinguem vacances, a tope.
El Teatre Sant Vicenç presenten els festivals de final de curs aquest dissabte i diumenge.
Molt bé, parlarem amb ells. Què més
tindrem? El Ciervo tenen en cartell, s'anuncia un assassinat de Agatha Christie aquest dissabte a les 10 de la nit i diumenge a les 6 de la tarda. Ho representaran els del taller de teatre juvenil.
Exacte, per tant, també representacions de finals, no?, d'aquests tallers de teatre, però en aquest cas de l'entitat del Firpo Teatre. Què més?
Seguim a la sala Miguel Hernández, que representaran Metre i mig de distància demà, dijous 2 de juny, a les 6 de la tarda.
Fantàstic. Alguna coseta més?
La companyia El Galliner interpretarà La Gavina aquest dijous, divendres i dissabte a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda. Aprofiteu aquests últims dies per anar-hi.
Exacte, aprofiteu, perquè a més val molt la pena, en vam parlar el programa passat. Què més, Júlia?
La companyia Estrella presenta el musical Cap per Avall, on cantaran cançons tot començant la lletra del revés, una obra diferent aquest dissabte i diumenge a les 6 de la tarda.
També sembla molt interessant.
Sí, molt diferent aquesta obra. I el Teatre d'Insomni presenta El petit príncep, divendres a les 8 del vespre, dissabte a les 6 de la tarda i a les 9 del vespre i diumenge a les 6 de la tarda.
Per tant, jo crec que tindrem tot Sabadell, no?, mig Sabadell, en algun tipus de festival de final de curs d'algun dels tallers de teatre de la ciutat.
Sí,
sigui Firbo, sigui Insomni, sigui Sant
Vicenç. Exacte, tenim molt, molt festival infantil.
Exacte.
I també, per últim, a l'Espai Àgora ofereixen el Festival de Curtmetratges Còmics de Sabadell aquest dissabte a les 7 de la tarda fins al 18 de juny.
Molt bé, i això és tot?
Sí, això és tot.
Bueno, ens toca revelar, com sempre, com cada setmana, l'obra fake que us vam colar, potser, la setmana passada, algunes de vosaltres.
Doncs era que la companyia Musicalitzats presentava el show dels intèrprets. Era ben fake, mentida.
Molt bé, el show dels intèrprets, que s'hauran d'entrenar, encara no s'ha estrenat això, s'han d'entrenar més. Doncs gràcies, Júlia. Algun recordatori?
Sí, doncs com sempre recordem que es pot trobar gran part de l'oferta cultural de la ciutat a l'aplicació Sincronitzats, disponible a iOS i Android i a la web de Sabadell Cultura.
Exacte, per estar ben atents i atentes a tot. Continuem el proper dimecres repassant aquesta cartellera de la nostra ciutat. Que vagi molt bé, bona setmana,
Júlia. I tant,
Júlia.
Que vagi bé.
El Teatre Sabadellenc a Ràdio Sabadell. L'entrevista.
Los Galindos és una companyia de circ amb projecció nacional i internacional fundada el 1991 que crea, treballa i ofereix espectacles que poden resultar doblement atractius. Molt sovint per tractar-se d'espectacles còmics que ens arrencaran més d'una riallada, però també per ser reveladors, per fer-nos pensar en les problemàtiques de l'espècie humana, en les misèries, els plaers, les dificultats o les il·lusions que tenim les persones. Es tracta d'una companyia referent a Europa en l'àmbit del circ de carrer i no la podem deixar escapar perquè en la seva ruta amunt i avall per moltes poblacions i països diferents han trobat el moment per passar per Sabadell. Serà el dia 3 de juny, aquest divendres mateix, a Cal Estruc, amb la proposta MDR, Mort de Riure. Entrades al portal de Cultura de l'Ajuntament de Sabadell encara disponibles. Podem conversar tot seguit amb un dels seus membres fundadors, artista de l'espectacle i també encarregat de la direcció i de la ideació, en Marcel Escolano. Bon vespre, Marcel, com esteu?
Molt bé, bon vespre. Molt bé, molt bé.
Sou una companyia que no pareu, eh? Aquest estiu mateix és al·lucinant. Passareu per Alcarràs, Premià, Cardedeu, però també per Bilbao, Vitoria, Madrid, França, Dinamarca, i formareu part de diversos festivals de teatre al carrer, d'arts en viu, al carrer, de circ. De fet, formeu part de la programació del Teatre Nacional de Catalunya, la pròxima, la propera, no? Diguem-ne, que va presentar-se fa pocs dies. Amb aquest èxit, com l'esteu vivint des de la companyia?
Bé, l'estem vivint amb il·lusió perquè quan tu fas un espectacle tens ganes que arribi al públic i que funcioni i que puguis comunicar allò que tenies desig d'expressar i de desenvolupar. Llavors, bueno, quan la gira se t'organitza quantitativa i qualitativament d'una manera interessant, doncs no pots tenir una altra cosa com una satisfacció i estar molt content per la rebuda.
I tant. Explica'ns, Marcel, una mica també breument com vareu començar, quins són els orígens de Los Galindos, no? Ara dèiem el 91, i com ha estat aquesta evolució, doncs, des del 91 fins a arribar en aquest MDR que ens presenteu el dia 3 a Sabadell, no?
Bé, com a mi m'agrada dir, Los Galindos és una història d'amor, una història d'una passió, d'un desig. Doncs imagina't l'any 91, doncs érem gent molt jove, teníem 20 i pocs anys, i un grup de cinc persones estimades, afins, doncs volíem compartir un projecte, volíem tirar endavant un somni, i era ser una companyia de trap de circ, vehiculada a partir del trapeci volant. I llavors, doncs, d'aquí també ve el nom de la companyia, aquest nom de trup de circ, sí, de trup de família, i realment, doncs, vam aconseguir fer allò que volíem. Evidentment, a partir de que comença el viatge, doncs, les coses agafen un embolat que tu no saps, i la pròpia evolució i les pròpies decisions et van portant a que la història camini, no? Llavors, doncs, els primers 12 anys de la companyia érem un col·lectiu que vam començar, com us he dit, 5 persones, que després vam ser 6, després vam ser 7, gent que va anar i va tornar, vam anar, doncs, desenvolupant un projecte artístic. Ens vam trobar amb el Michel Dallaire, que va ser el gran mestre i el gran referent. Uh-huh. Era un pallasso del Quebec, que havia vingut a Europa a l'època de, doncs, l'eclosió del nou circ, havia treballat amb Marcaos, havia treballat amb Gauche, havia fet companyia pròpia, i llavors, bueno, va ser una connexió, una afinitat, una comprensió, i això ens va provocar, doncs, diríem, ens va portar un aprenentatge. Nosaltres venim d'una herència, diríem, d'aquest teatre llibertari, d'aquest teatre de la creació col·lectiva, d'aquest moment on aquí el circ no tenia cap reconeixement, no hi havia formació de cap mena. Llavors, amb aquests anys, doncs, ens hem anat formant amb companys i amb mestres que hem hagut d'anar a buscar, no?
Clar.
Per reciclar-nos tècnicament, per créixer, i bueno, ha sigut un periple apassionant.
De fet, t'anava a preguntar per això, perquè aquest èxit en una companyia de circ, imagino que deu ser una cosa que és molt poc habitual, no? En el sentit de que aquest país potser no és dels que aposta massa o gens per aquest tipus d'art o d'oferta, ni en el pla formatiu que deies tu, ni pel que fa a les programacions, no? Tampoc, així com en d'altres països d'Europa o de més enllà sí que s'aposta una mica més fort pel circ, aquí costa més, no? No sé si us heu trobat amb dificultats durant aquesta trajectòria de tots aquests anys.
A les dificultats en general, el que provoquen són... és un revulsiu, diríem. Quan tu tens molt clar que vols tirar un projecte endavant, les dificultats no són més que un repte a superar, i llavors això també, en certa manera, et fa més fort. Paradoxalment, als anys 80 i 90, que no hi havia cap reconeixement pel circ, diríem, les poques companyies de circ que hi havia a Catalunya, a França i a Europa, eren molt reconegudes.
Sí. Clar.
El Circ Perillós, i després Escarlata Circus, Boni Caroli, Los Galindos, gent que treballava amb un rigor i amb una projecció i amb unes ganes de viatjar, de transcendir, diríem, el territori, estaven fent coses que eren molt reconegudes a Europa. Perquè teníem, doncs, una altra vitalitat, doncs potser perquè aquesta precarietat ens havia portat a una decisió i a un convenciment que ens donava molta força, saps? I sí, clar, s'ha lluitat amb això.
Clar, també us ha definit, no?
El germà
manera.
Petit de les arts escèniques a Catalunya, sens dubte, no?
Sí.
I no va ser fins al darrer any del segle XX que bueno, nosaltres en vam ser partíceps i vam crear l'escola de circ que hi ha a Barcelona, l'escola de circ Rogelio Frida.
Uh-huh.
Bueno, com a projecte, diríem, pioner, en dir, vinga, va, intentem,
sí,
intentem obrir aquesta escletxa perquè passin coses, perquè, clar, a part d'algun gimnàs o un vell acròbata, doncs, impartia classes de manera, diríem, com molt localitzada, o el mateix Rogelio River, que va ser l'únic artista, diríem, de circ, que va traspassar i que primer en un gimnàs a l'Empenya Barcelonesa i després a l'escola de dansa d'Àrea, a Gràcia, donava classes de circ, d'acrobàcia, i traspassava aquella passió, no? Aquell coneixement ancestral. Uh-huh.
Parlem de l'espectacle una mica, si et sembla. Dieu que MDR riurem, però també d'alguna manera ens farà sentir incòmodes i que ens parla d'aquestes injustícies, no? I de com afrontar-les com a societat. Com serà aquest espectacle?
Mira, nosaltres, què ha passat, no? Nosaltres ens hem dedicat a fer espectacles de circ on l'eix, diríem, del divertiment, del ludisme, han sigut claus. I aquí el pallasso ha anat calant i ha anat creixent i hem anat descobrint aquesta possibilitat. I molt sovint ens hem qüestionat la nostra tasca, no? dins de la societat fent això, no? I realment, clar, el pallasso és un personatge en si mateix, és un pallasso revolucionari, perquè, perquè és un transgressor i no es conforma, diríem, amb l'estatus quo, no? I moltes vegades sembla que des d'aquest humor naïf no passi res o no tinguis la capacitat de poder dir gran cosa, tot i que nosaltres hem cregut que com a tal això hi ha una rebel·lia, i el pallasso és un inconformista alhora que és un vividor apassionat i que en si mateix doncs ja està generant una revolució permanent, però està posant en qüestió molts paràmetres estandarditzats de la vida, i el que passa és que ho fa des de la seva humanitat, des del seu lloc, des de la seva evidència personal. No se'n fot de ningú. Se'n fot d'alguna cosa d'ell mateix per poder-se confrontar a un món tan agressiu i tan tan contradictori, no? Perquè el món és meravellós, la vida és un regal, alhora ens trobem amb molts inputs que són molt feixucs de carregar.
I en aquest espectacle intervenen tres pallassos, no? Rossinyol, Mardi i Melo, no sé si ho dic bé. No sé si tots tres tindran tots aquests tres personatges tindran el mateix rol o com es relacionaran entre ells? Cadascú tindrà un conflicte diferent? O...
Diríem, en qualsevol escritura artística, els tres personatges es complementen. No tenen el mateix rol, perquè si no seria... Seria molt difícil estar en conflicte, no? Aquest projecte, els pallassos els has pronunciat una mica particular.
Ja m'ho he inventat. A veure si colava.
Són el Rossinyol, en Mardi i Melon. Mardi és francès.
En francès.
I jo em pensava que feia dimanche, però quan li vaig proposar de fer aquesta feina, aquesta història, em va dir que sí, però que...
Dimarts.
Apel-m'ho a Mardi.
Jo
li dic Mardi, perquè si vol que li digui Mardi, li dic Mardi. El dimanche, el Melon i en Rossinyol són tres pallassos, representen tres pallassos, una trupa que porten molts anys fent espectacles de pallassos molt fantasiosos. El Mardi i el Rossinyol podríem dir que juga el rol del pallasso blanc, i els altres dos són els dos germanets, que són els Augustos, no? El nas vermell, tot i que no podem identificar aquesta relació. I per resumir-ho d'una manera, no, arribes en això, no? A dir, volem parlar de l'arbitrarietat de la justícia. Vull dir, parlant de la justícia des d'un espectre molt ampli, no? Hòstia, com és possible que estigui passant tot el que està passant i que en siguem conscients, però no sembla que no hi ha ni possibilitat, ni marxa enrere, ni manera de de canviar.
De sortir-ne. I heu parit aquest espectacle, que és MDR, no? A partir de 12 anys d'una hora de durada, amb aquest llenguatge universal que és el del circ i que, per tant, tothom es podrà sentir interpel·lat d'una manera o altra o li provocarà un impacte. Recordem, dia 3, a Cal Estruc, aquest MDR de la companyia Los Galindos, un espectacle de circ a Sabadell, cosa que es dona poc, així que aprofitem-ho.
Doncs res, doncs gràcies a vosaltres per fer difusió de l'activitat cultural que passa aquí. I res, doncs això, com deies, és un espectacle de pallassos adults, per un públic a partir de 12 anys, com has dit, és important això. I MDR, doncs és un espectacle això, per divertir, és un espectacle també per incomodar, i és un espectacle amb unes ganes de triar l'esperit crític i de fer-nos reflexionar també una mica més enllà del moment lúdic, des d'un lloc, diríem, que ens pertany a nosaltres i del qual ens sentim lliures i amb la capacitat de poder confrontar-nos a una situació, perquè el pallasso, diríem, parla d'ell mateix, no? I es posa en un exocac que després pot o no ser representatiu de coses que vagin més enllà de la seva persona.
Doncs vindrem. Ens ho has venut bé, Marcel?
Esperem que en gaudiu i nosaltres tenim moltes ganes de tornar a Sabadell, que fa molts dies que no...
I tant,
no,
i nosaltres que vingueu. Gràcies per atendre'ns i bon vespre. Que vagi bé.
Fins divendres. Que vagi molt bé.
Amunt al Taló, al Teatre de la Ciutat, a la ràdio. Amunt al Taló.
Enguany, els diferents tallers de teatre de la nostra ciutat, superada la pandèmia de la Covid-19, poden tornar a dur a terme els seus respectius festivals de final de curs amb tota normalitat, com els que es feien abans d'aquests anys tan complicats que ens ha tocat viure. El taller de teatre del Centre Sant Vicenç celebra els seus festivals aquest mateix cap de setmana, dissabte dia 4 i diumenge dia 5, i també el següent, els dies 11 i 12 de juny. Com s'han preparat les obres de teatre d'aquests festivals? Quins grups i de quines edats hi intervenen? Com se senten monitores i alumnes d'aquest taller a l'haver pogut recuperar aquests festivals sense restriccions? Ho parlem amb elles i per això avui hem convidat al programa el Miquel Ribas. Bon vespre.
Bon vespre.
Com a representant de l'equip de monitores i monitors. I també tenim algú via telefònica, perquè aquests alumnes que teniu al taller de teatre tenen molta feina ara mateix. Estan a pocs dies d'aquests festivals.
Clar,
no?
Pensa que estem a molt poc d'estrenar i estan assajant.
Estan fent els assajos finals, perquè tot surti molt, molt bé. I tenim amb connexió telefònica, ara a veure si els podrem escoltar, a l'Aran Segura, de Benjamins. Aran, bon vespre.
Bon vespre.
Hola, mira, et sentim molt bé. I el Denis Sánchez, també, que crec que el tenim per aquí. A veure si ens saluda.
Hola, bon vespre.
Molt bé, ja els tenim tots aquí. Doncs comencem parlant amb tu, Miquel. Com heu viscut el fet de recuperar aquests festivals de final de curs en el format original, no? I sense restriccions. En teníeu ganes, suposo, no?
Sí, nosaltres en teníem moltes ganes de poder recuperar aquest format, perquè sí que és veritat que l'any passat vam intentar fer una cosa similar, però, òbviament, les restriccions de l'aforament no ens ho permetien i el que vam fer va ser dividir per grups i cada grup tenia una franja horària que hi podien anar-hi les famílies d'aquell grup i ja està. Per tant, recuperar el format aquest dels festivals dividits en franges però que ja són més grups junts, totes les famílies ja es coneixen, ja es veuen, estan tots els grups junts també a dintre, això fomenta molt la cohesió del taller de teatre, que creiem que és molt important, i, per tant, a gaudir molt d'aquest any ja amb una certa normalitat.
Que si no es fa tot junts i juntes, els festivals no té tant sentit, no?
No massa, i a més, pensa que el tema de la mascareta també ens va limitar molt. O sigui, el tema de la mascareta per la projecció de veu a aquestes edats, sobretot els més petits, que costa més el tema de la projecció de veu, era un element que ens limitava molt a l'hora de fer el festival i que perdia qualitat. I per tant, aquest any creiem que podem recuperar tota la qualitat que hem tingut i que tenim.
Ara mateix, quants infants i joves teniu al taller de teatre i com estan organitzats? Teniu grups o colles?
Nosaltres, sí, els organitzem per franges d'edat. Més o menys cada franja és un any, excepte 10 minuts, que és el grup més petit, que són un parell d'anys, són 2014 i 2013. I tenim en total uns 200-215 alumnes al taller de teatre, ara mateix.
En algunes entrevistes amb el taller de teatre aquí al programa ja hem comentat que ara mateix al capdavant hi ha un equip de monis força jove, no? Que potser amb tota aquesta època de pandèmia que ens ha impossibilitat doncs, fer actes, fer celebracions, no, tot això no s'ha pogut fer, no? I potser doncs, no està tan acostumat a organitzar això, grans festivals, grans esdeveniments. Aquest curs de tornada, no? Com ha funcionat en general? Us ha servit per tornar a arrencar, no? Per tornar-vos a situar.
Clar, pensa que bé, ara tots els monitors que estem en el taller de teatre d'enguany, com a màxim potser han fet 4 anys de taller de teatre i 2 d'aquests 4 anys han sigut en mitja pandèmia. Per tant, clar, nivells d'organitzar grans festivals ha sigut complicat, però a la vegada és fàcil perquè ja portem una herència de molts anys, perquè la majoria dels que som monitors i monitores ja portem molts anys a dintre del taller de teatre, ja els hem viscut, i ja més o menys des de dins pots arribar a veure tot el que s'ha de fer o tot el que s'ha de plantejar, i per tant aquesta herència doncs, ens ha permès poder-ho fer amb un nivell organitzatiu prou bo.
Uh-huh. Expliqueu-nos una mica com teniu estructurats aquests 2 caps de setmana de festivals i quin paper té cada grup de taller de teatre dins d'aquests 2 caps de setmana, no? Seguits?
Doncs mira, nosaltres hem dividit els festivals en 3 franges, que serien el festival infantil, el festival juvenil i el festival d'escoles. En el festival infantil hi participen els grups de diminuts, petits, benjamins i mitjans 1, que serien edats compreses entre els anys 2014 i 2010. Després del festival juvenil tindríem mitjans 2 alevins i grans, que serien els anys compresos entre el 2009 i el 2007. I en el festival d'escoles tindríem escola 1 i escola 2, que serien 2006 i 2005. Uh-huh. Després, aquest cap de setmana es celebren els festivals infantil i juvenil. El dissabte 4 a 4:45 es celebra el juvenil i a 7:45 l'infantil. I es fa un segon passe el diumenge 5, que s'inverteixen, és a dir, que a 4:45 tindrem l'infantil i a 7:45 el juvenil.
I després, perquè no s'ho perdi ningú.
Efectivament, perquè puguin venir-hi tothom qui vulgui venir-hi. I després el dissabte 11 i 12 de juny també, és a dir, aquesta setmana no la següent, celebrem els festivals d'escoles, que el dissabte 11 és a 9:45 i el diumenge 12 es fa un segon passe a 6:00 PM.
Molt bé. M'agradaria preguntar-vos també si hi ha algun tipus de fil conductor o d'idea central d'aquests festivals del curs 21-22. Potser heu tornat a arrencar i ja n'hi havia prou ajuntant tots aquests grups, no?
Sí, la idea d'aquests festivals és que funcionen una mica també d'autonomia del grup de monitors de cada franja d'edat, i això és amb el que ens basem, bàsicament. És a dir, nosaltres tenim un fil conductor que uneix totes les obres, és a dir, uns enllaços, també perquè ens doni temps a nosaltres per poder canviar tots els acurats de cada una de les obres entre cada obra.
No es para, exacte.
No es para, és a dir, no fem una parada intens, entre cada grup, sinó que és tot seguit, per tant hem de tenir una sèrie d'enllaços, i aquest any és una mica doncs, tot el procés de preparació que pot portar una obra de teatre o un festival.
Molt bé. Parlem ara una mica amb les alumnes del taller de teatre, a veure si els tornem a recuperar per aquí. Aran, segura que estàs per aquí?
Sí.
Molt bé. Expliqueu-nos una mica de quin grup del taller de teatre sou, ets en aquest cas, i quants anys tens tu?
Jo sóc de Benjamins i tinc 10 anys.
Quants anys portes fent taller de teatre? I com és que t'hi vas apuntar, Aran?
Doncs perquè, jo porto, aquest és el meu segon any. I doncs jo em vaig apuntar perquè a mi m'agrada molt el teatre i doncs volia provar un lloc nou a fer teatre.
Molt bé. Què és el que més t'agrada d'aquesta activitat, que és els dissabtes?
Doncs, no sé, tot. Les obres, també.
Preparar l'obra ha sigut un repte, no?
Sí.
I ara esteu, efectivament, preparant aquests festivals. Hi ha nervis? Esteu nervioses o no?
Sí, bastant.
Quant de temps hi heu dedicat a fer aquesta preparació?
Ara estem assajant molt aquests dies.
Perquè que acabi de sortir del tot bé, no?
Sí, portem un mes i mig així.
A veure si em pots explicar una mica, resumit, l'argument de l'obra i el títol que té, la que fas tu, que és de Benjamins, del grup de Benjamins, oi?
Sí. L'obra es diu Benjaneta 27. I va de que uns nois i noies van a una entrevista perquè volen ser astronautes i doncs ells esperen que és una entrevista normal, però en realitat fan com una simulació de que van a l'espai de veritat amb un coet, però al final descobreixen que tot això ha sigut per saber qui pot ser astronauta de veritat.
Ens has fet una mica d'espoiler, eh, Aran? A veure si podem parlar una mica també amb el Denís, si el tenim per aquí.
Hola.
Hola, Denís. Explica'ns, a veure, tu quin, de quin grup ets del taller de teatre i quants anys tens?
Jo sóc del grup de grans i tinc 15 anys, ara mateix.
Molt bé. I el títol i una mica d'argument resumit d'aquesta obra que fareu al grup de grans?
Sí, mira, el nostre festival s'anomena Marxem de Vacances i és... Estem en poble, hi ha nens i famílies, i doncs, tenim un cas de que resolen policies, si hi ha investigacions i tot això.
Molt bé. Quin personatge fas dins d'aquesta obra? Quin rol tens, tu?
Jo faig de policia que investiga com el cas.
Molt bé. Us està costant, us ha costat o no aquesta preparació dels festivals, que potser no s'havien pogut fer tots, no?, aquests darrers anys?
Correcte, ens ha costat una miqueta, hem estat esforçant-nos i preparant tot.
Molt bé, i esteu hi ha nervis o no per dissabte i diumenge?
Hi ha bastant nervis entre el grup, tots, monitors, hi ha bastant nervis.
Tu ja portes més anys, no?, fent taller de teatre, bueno, Denís? No tants.
Jo porto 3 anys només, també.
3 anys, i d'aquests 3 anys, què em destacaries? Quina activitat o quina celebració, quin acte que es fa durant el curs t'agrada més o guardes un millor record?
Jo crec que aquest, perquè és l'últim festival, és com tancar el curs, es fa amb molt carinyo, tots junts, fa molta cohesió de grup, també amb els grups petits, i molt guai.
Molt bé. A mi m'agradaria demanar-vos, a veure, no sé si l'Aran també em pot sentir, què demanaríeu als vostres monis per futurs festivals? O quin tipus d'obra o quin tipus de personatges us agradarien fer? Si poguéssiu demanar i fer la llista als Reis, què demanaríeu?
Bueno, jo crec que per al meu caràcter també vull un personatge una mica més complicat, una mica més, podríem dir, clínic, psicòtic, no?, de boig... perquè és ficar-te en la pell d'una altra persona i és bastant guai.
Molt bé. I l'Aran el tenim per aquí?
Doncs jo, com els personatges que tenim ara són molt xulos, però m'agradaria que siguessin com més difícils de fer.
Uh-huh. I doncs, va, us deixem acabar d'assajar, Aran i Denís, que teniu les agendes molt plenes, esteu molt ocupats, i acabem de parlar amb el Miquel, que el tenim aquí a l'estudi, sobre aquests festivals d'escoles, que són el següent cap de setmana. Quin repte suposa, no? S'ha de fer un treball bastant més intens, no?, perquè són ja les alumnes joves que han assumit molts altres reptes ja d'abans d'arribar a aquest final de curs, no?
Sí, sí, pensa que nosaltres plantegem el taller de teatre com una línia progressiva, no? És a dir, tu comences a 10 minuts des de ben petit i vas aprenent, a mesura que vas avançant en els grups, doncs totes les eines bàsiques i els coneixements bàsics d'aprenentatge del món del teatre, no? I també una mica jugant amb el lleure per combinar aquests dos aspectes que creiem que és molt important. Per tant, quan tu arribes a escoles és ja una edat on tu ja has culminat, entre cometes, aquest aprenentatge, que mai deixem d'aprendre, però en aquest moment nosaltres considerem que totes les eines bàsiques ja estan apreses, i per tant els festivals d'escoles es tracten bàsicament d'aplicar tot això que tu has après durant aquests anys i intentar guanyar també una mica un salt en qualitat a l'hora de fer els festivals i un salt en dificultat, òbviament.
I per últim, et faig una mica la mateixa pregunta que els he fet a ells, que què creus que agradarà més d'aquests festivals o què creus que es podria millorar, no?, de cara a futurs festivals que fareu de cara als propers cursos. Què proposaries com a monitor, no?, del taller de teatre?
Jo crec que amb aquests festivals el que es pot veure és una mica el resultat de tot l'any que hem fet, de tot l'aprenentatge que hem fet durant aquest any, a tots els nivells, a tots els cursos, i crec que és molt interessant veure sobretot com es desenvolupen els grups més petits també, perquè és molt interessant veure com en aquestes edats ja treuen doncs tota aquesta vergonya, no?, tota aquesta por que puguin tenir a l'escenari o al públic. Una habilitat que nosaltres creiem molt important, perquè recentment el que s'està demanant més en tots els àmbits és les presentacions orals, la comunicació davant d'un públic o la comunicació amb altres persones. Per tant, creiem que és molt important guanyar i aprendre aquesta habilitat, i en aquests festivals la podem veure reflectida de l'escenari.
Exacte, i a més amb aquest recorregut, no, que proposa el taller de teatre de varis anys, que es, realment es va veient una evolució
és molt,
molt important i molt maca. Doncs moltes gràcies a tots tres, si som per aquí també els alumnes del taller. Gràcies, Miquel. Segur que aquests festivals, tots tres, infantil, juvenil i d'escoles del taller de teatre Sant Vicenç, seran un èxit, com cada any que se celebren. Molta merda, que vagin molt bé i, bueno, sabeu que ens teniu aquí per qualsevol cosa. A reveure, fins a la propera.
Moltes gràcies.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell.
No sé si ho sabeu, però la ONU marca el dia 1 de juny com el dia de les mares i dels pares, una mica per portar la contrària al Corte Inglés, i nosaltres hem aprofitat aquesta data, aquest fet, per convidar de nou al programa els nostres col·laboradors, l'Eli i el Xavi Quero, els germans Quero. Avui, per tant, duel de musicals, un altre cop, batalla de musicals, a veure qui ens proposarà els millors temes de musicals relacionats amb mares i pares, amb aquests personatges de vegades molt, molt carinyosos, molt entranyables, no? I de vegades molt odiosos i també dibuixats com els antagonistes de la història. Veurem què ens porten avui l'Eli i el Xavi. Bon vespre, benvinguts de nou, com esteu?
Molt bones.
Fa algunes temporades a la Mona el Taló ja havíem parlat de musicals on apareixien temes cantats o interpretats per mares i pares, no? Sovint, doncs això, fent costat als fills i filles, que són sovint els protagonistes de l'obra, però de vegades no. De vegades són personatges una mica excèntrics, de vegades són els dolents, no? No acaben de ser aigua clara. Cap on tirarem més aviat avui? Una cosa més optimista o...
Optimista no gaire.
No gaire optimista.
No, ens hem
adonat. Els deixarem a caldo.
Sí, una mica.
Hi ha de tot. Ostres. Hi ha de tot, però bé no sortirà ningú avui.
Sortirà tothom amb ganivets clavats. Va, doncs vinga, primer ganivet, qui començarà el duel?
Bueno, començo jo.
Eli.
En el meu cas, he agafat el musical Spring Awakening, o l'Espertar de la Primavera, que ara ja va perfecte, no?, a aquest moment. I en aquest cas, la cançó que he escollit, no, és Mama Who Bore Me, que és justament la primera cançó del musical on la Huelda, la protagonista, li diu a la seva mare, sisplau, deixa'm de tractar-me com una nena, que sóc més gran.
Ja, yeah. Sempre infantilitzant, eh? Sempre
sí.
Són sempre mai creixem, no?
Sí.
De vegades pels pares i les mares. Anem a escoltar una mica.
Mama Who Bore Me, Mama who gave me no way to handle things, who made me so sad. Mama the weeping, Mama the angels, no sleep.
Molt bé, maco. Aquest no el coneixia, sí. Eh? De fet, el musical aquest el conec molt poc, però suposo que val molt la pena.
Sí.
Xavi, ho hem de contrarrestar, això.
Bueno, com que aquesta cançó és una projecció de la mare envers la filla, continuem amb projeccions de com un pare projecta el seu fill, però també com el fill projecta el seu pare, i com ens retrocedim fins a l'avi una i altra vegada. En aquest cas, jo he escollit una cançó del musical Working, el Fa de Sansons. Aquesta és la producció de l'any 2017. És l'única cançó que, de fet, no parla exactament sobre
un ofici.
Però sí que parla de l'ofici de ser pare, que ja és prou dur i que sempre estàs constantment fent servir els teus referents,
sí,
els patterns, per a constantment reflectir-te i reflectir els altres.
Ojo, la feina dels pares i de les mares, eh? També, sobretot, que aquest tema de les cures, sobretot, recau en elles, no? Escoltem-lo.
I heard a lot of songs, say where you're going, my son. Now I know they're true. Boy, you never stop to think how fast the years run. Now they're taking you. I remember you was 3 1/2. And mommy, we'd sit there at the
Stephen Schwartz, molt maco. A més, la nova producció sona molt maca, a més, eh? Aquesta última que van fer de Working. Segueix... Sempre són molt boniques aquestes cançons que fa. I per tant, Eli, només es poden combatre amb una altra cançó del mateix compositor. A veure com ens ho fem.
Bueno, jo us donaré una petita pista, no? sigui, aquí veurem com dues noies tenen visions i tractes diferents dels seus pares. Per un costat tenim una noia, que pobreta és verda, i que el seu pare no l'estima gaire.
Literalment és verda.
Sí.
Literalment.
I per no està verda, part, ho és, ho és.
I per l'altra banda tenim una noia rosa, a la que els seus pares l'estimen moltíssim, no? I aquí estem a Wicked.
Evidentment.
En aquest cas és la versió, no, la primera versió, l'original, no? Amb la Idina Menzel i la Christine Chenoweth. I la cançó que sonarà és What is this feeling?, que és justament la cançó que canten el primer dia quan es troben a la mateixa habitació a la Universitat de Xis.
Escoltem-la.
Dearest darling is Momsy and Popsicle. My dear father. There's been some confusion over rooming here at Xis. But of course I'll care for NASA. But of course I'll rise above it. For I know that's how you'd want me to respond. Yes. There's been some confusion, for you see, my roommate is unusually and exceedingly peculiar and altogether quite impossible to describe. Blonde. What is this feeling so sudden and new? Felt the moment I laid eyes on you. My pulse is rushing. My head is reeling. My face is flushing. What is this feeling? Fervid as a flame. Does it have a name? Yes. Loathing. Unadulterated loathing. For your face.
Déu-n'hi-do, eh? Quantes produccions de Wicked es deuen fer a tot el món cada any? Cada temporada?
Milers.
Milers, no? Segurament. Bueno, potser no tantes, però...
Bueno, les amateurs n'hi ha moltes, eh?
Hi ha molt amateur, sí.
Sí, des que van començar a circular aquells MP3 amb els instrumentals, el mundo se volvió loco.
Ho té tothom, no? Qui més, qui menys. No, hauran de fer un Pegasus, per recuperar els karaokes de Wicked. Va, com hem de lluitar contra el temazo aquest?
Bueno, o sigui, ja que estem con Stephen Schwartz per segona vegada, pues nos vamos a l'altre amigo Stephen. S'anem a Sondheim. Estarem a Sondheim.
Bueno, molt bé.
Amb la cançó de Sweeney Todd, Not Why I Am Around. És a dir, no mentre jo estic aquí. Clar, aquí tenim dues cartes escrites a dos pares que t'estimes menys o menys, però en el cas del personatge de Toby, a Sweeney Todd, és orfe. I només té el senyor Pirelli. El senyor Pirelli,
sí,
que màgicament desapareix. A saber en quina
etapa... Cadascú que s'imagini el que li ha passat.
Sí, a saber en quina etapa el trobem. I a partir d'aquí, Toby projecta tot el seu amor de mare i pare en Mrs. Lovett, que tampoc és que se l'estimi gaire. Però, bueno, de vegades els actes són confosos.
Sentim-ho.
What is this? What are you talking about? Nothing's gonna harm you. Not while I'm around. Nothing's gonna harm you, no sir, not while I'm around. Demons are prowling everywhere nowadays.
And so they are, dear.
I'll send them howling, I don't care. I got way.
Of course you do. What a sweet, affectionate child it is.
No one's gonna hurt you. No one's gonna dare.
Mira, ja està. Has guanyat, Xavi. Si he de decidir jo, no. Però Déu-n'hi-do, Sondheim ens agrada molt. Molt, un tema molt, molt sensible, no? I un musical que, per cert, m'agradaria poder veure Sabadell. Aviat, si puc fer la carta als Reis, triaria aquest. Ens vin i tot, sens dubte. Eli, què em dius?
Bueno, jo es porto un musical molt interessant, al meu parer. A mi m'agrada molt quan el vaig veure. Aquest musical, sigui, la primera cançó, que justament la que posarem, veiem que és una família molt bonica, molt real, molt, molt viva. I conforme va passant, no?, tot el musical, veiem que cada vegada té més lagunes, no?, aquest musical. Mm-hmm. I és justament Next to Normal. És un musical que és de nova creació, fa molt poquet que... Bueno, uns 12 anys o així, que va començar a triomfar. I és molt interessant, no?, perquè ens parla de... Bueno, justament la primera cançó, no?, és la mare preguntant a la filla que com està, tal i qual, però resulta ser que la mare, no?, té petits trastorns de conducta, té un germà que no està aquí, desgraciadament, no?, i és una mica la lluita de la filla, sobretot la filla petita, no?, de com lluita amb la seva mare, amb el seu pare, amb la visió d'un germà que, pobret, no està. És molt interessant.
Vinga, a veure què us sembla.
They're the perfect loving family, so adoring, and I love them every day of every week. So my son's a little shit, my husband's boring, and my daughter, though a genius, is a freak. Still I help them love each other, father, mother, sister, brother, cheek to cheek. Natalie, it's 4 a.m, is everything okay?
Everything's great. Why wouldn't
it? I ens queda l'última proposta, no?, de tema, Xavi.
Sí, com un Next to the Mall veiem que els pares no són perfectes.
A veure, remate final.
Doncs agafarem un altre musical on els pares no són perfectes, les persones no són perfectes.
Exacte.
Que és Into the Woods, de Sondheim, una altra vegada.
Ai, quantes capes. A veure, ens hauràs d'explicar bé això.
No tantes.
No ens podem quedar a la superfície.
Bueno, pues no tenemos tiempo, és a dir que anem al lío. La qüestió és que Into the Woods parla sobre els contes de fades, la regulació d'aquestes, i de les lectures que té en els mateixos contes de fades. El que passa és que els contes de fades en aquest musical, sobretot a partir del segon acte, estan massa humanitzats i deixen de ser els personatges dels contes per ser humans que han viscut coses extraordinàries. I què passa després de les coses extraordinàries? Que decepcionen. Decepcionen com a éssers vius, com a pares, com a fills. Però encara així, sempre has de fer un esforç més perquè puguis redimir els teus errors, i si tu ets un capullo, fes el possible perquè el teu fill no ho sigui. I és per això que li has d'explicar històries, l'has d'educar, has de fer que sigui millor persona que tu.
Em sembla que ja sé quin serà. Aviam.
Sometimes people leave you halfway through the wood. Do not let it grieve you. No one leaves for good. You are not alone. No one is alone. Hold him to the light now. Let him see the glow. Things will be all right now. Tell him what you know.
Buf, llagrimetes, eh? Sí, sí, és veritat, aquests són aquests personatges que vas connect, tot i ser de conte, no?, i tot plegat està ambientat com una història fantàstica, però acabes veient que són, sí, sí, que t'interpel·len, no?, els conflictes que tenen, i que són molt, molt reals i molt propers. Uf, quin bajona. No, acabem aquí. Cadascú a casa seva, doncs, ja pot escollir guanyador o guanyadora d'aquest duel, a veure quins temes us han convençut més. Aprofitem per fer una abraçada, no?, als pares i les mares. Moltes gràcies, Xavi i Eli, per dur-nos aquestes propostes de musicals molt, molt interessants. I aquesta ja és l'última batalla de musicals abans d'un programa final de l'Amunt al Taló que us tenim preparat, que serà especial, amb la intervenció de totes les nostres seccionistes i col·laboradores. Per tant, us mantindrem informades ara ja. Pum, he deixat el titular, l'exclusiva, que hi haurà aquest tancament especial de la temporada radiofònica de l'Amunt al Taló. Així que estigueu pendents. Gràcies de nou, bona setmana a tots dos, que vagi molt bé.
A tu.
Posa't al dia de l'activitat teatral de la nostra ciutat a Ràdio Sabadell. Teatre de Franc.
I arribem al final del programa i, per tant, és el moment de les recomanacions teatrals amb la nostra crítica experta de la cartellera de Barcelona, l'Elvira Franch, que avui m'atreveixo a dir que és el dia que comentarem les propostes teatrals de la capital més trencadores, no? Amb uns llenguatges i unes interpretacions retorçades, eh? Cosa que a mi m'agrada molt, però va a gustos.
Més trencadores i més discutides i, sí, i més opinions diferents i dispars. Segurament tu i jo no pensem el mateix. Ja diré la meva opinió, com sempre.
Són molt sorprenents, eh? Atenció a tothom que ens estigui escoltant, perquè és una manera de crear i d'executar una funció de teatre nova i que potser no agradarà a tothom, no?
Ja, però ja et dic que, per començar, que he vist coses més sorprenents,
sí,
que m'hi han agradat més del que parlaré avui.
Val.
Més trencadores i més, bé, diferents.
Va, a veure si us convencem per anar a alguna de les dues. Comencem.
Bueno, d'anar-hi s'hi pot anar igualment, perquè sempre és bo poder opinar.
Sí, exacte.
Perquè una és la visió d'una persona, justament sempre que diem que el teatre és ric per això, perquè hi ha diferents maneres de viure l'espectacle. I si tothom pensés el mateix, tothom li agradés el mateix, malament aniríem, eh? Comencem per una, l'Eduard II, de Christopher Marlborough, al Teatre Acadèmia, sota la municiosa direcció de Moreno Bernardi. Escrita l'any 1592, és una de les obres més polèmiques d'aquella època i ha quedat assenyalada com el text més precursor de la literatura d'aquell temps. Ja que parla del derrocament del rei Eduard II d'Anglaterra a causa de la seva homosexualitat i l'apassionat amor que sentia per Pierce Gaveston, un jove d'origen humil. El rei regala béns i riqueses al seu amant i això provoca que l'esposa d'Eduard, Isabel de França, s'uneixi amb la noblesa per conspirar contra el seu marit, destronant-lo i plantejant la seva mort. Tot el text és una crítica punyent a l'Església Catòlica i a la noblesa, que es posiciona en contra de l'amor apassionat del seu rei. L'ambició i la violència es barregen amb el sexe, amb la passió, el sexe i l'erotisme. Un text força complex, diria jo, que la companyia ha realitzat un espectacle ple de matisos, moviments, mirades i tons de veus, poc corrents en els nostres escenaris, el que dèiem al començament, coses impactants que no s'ha vist gaire.
No ho trobarem en una altra sala de teatre de Barcelona, això.
Segur que no. El director ha confiat en els mateixos actors que la temporada passada va representar l'Olor escorxadora del blanc, la companyia L'Espatge. I també ha incorporat la presència femenina de l'actriu Mònica Hernández, que fa el de la reina, Entre els actors hi trobem el sabadellenc Òscar Castellví, que l'any passat també hi era, que justament el vam entrevistar. Després d'un llarg any de treball, de creació, el grup teatral ha aconseguit unes representacions de gran nivell, tant artística com d'estètica. Una escenografia completament despullada, adaptada a l'arquitectura de la sala amb audiovisuals projectats a la paret central. Qui ha estat a la sala sap de què parlo. Una sala blanca, amb unes escales, han aprofitat només això. Només hi ha el centre com una taula que
és l'únic element mòbil, no?
Mòbil, que s'hi amaguen i juguen
amb... La resta és blanc i buit. Sí,
exacte,
sí.
I la taula color de fusta, Ells van més aviat foscos, negres, el vestuari és fosc, amb una mena de perruques.
Amb uns casquets, no?
Sí, com uns casquets que són de cabell, Són uns casquets però són de cabell. El reconegut director italià demostra una vegada més que el seu treball meticulós i els seus coneixements de dansa i música és sempre innat, fa aquestes creacions inesperades. Així doncs, les seves creacions sempre estan plenes de coreografies lligades amb les paraules, amb música de fons i també amb alguna cançó. En aquesta ocasió, la cançó predominant és Ne me quitte pas, de Jacques Brel, una cançó que personalment a mi em va recordar els temps de joventut, em va portar molts records, una cançó que a mi Jacques Brel sempre m'ha agradat molt. Aquest tros a mi em va fascinar, Tot reconeixent el gran treball de l'actriu i dels actors i de la forma poètica, la tècnica que s'actualitza a la representació, he de dir que no vaig gaudir de l'obra. No em va arribar en cap moment, cap sentiment, ni bo ni dolent. Més aviat vaig trobar una proposta molt cridada, molts trossos que cridaven molt, exagerada i una mica extravagant. Però tots són gustos. I potser aquell dia no tenia el dia. El que dèiem al començament, qui ho vulgui comprovar, fins al dia 5 de juny, la poden anar a veure.
Bueno, has d'anar amb el xip canviat, eh? No anem a veure una obra de teatre comercial, sinó més aviat, a mi sí que em va agradar moltíssim, Elvira, més aviat també s'ha d'entendre com un exercici interpretatiu, no? On aquestes interpretacions que veurem són... Aquest és un tipus de teatre que està molt lluny de voler ser orgànic o de voler semblar natural, més aviat al contrari, forçat, no? Retorçat i aquestes seqüències que es van repetint.
Sí. Saps què em passa? Que aquestes propostes fetes a l'italiana, amb un públic i l'escenari central, a mi em queden curtes. A mi aquestes propostes arriscades i innovadores m'agraden més en un altre context. Amb un graig, amb un escenari mal format. Llavors veus tot, però em distorsiona un local clàssic presentant una obra tan trencadora. Simplement això.
Sí, sí.
Sí.
Va, anem a per la segona proposta.
Per la segona.
Encara més trencadora que l'anterior.
Encara més trencadora. Patates frites falses, a la sala Tallers del TNC. Un espectacle creat per Agnès Mateus i Quim Tarrida, interpretat per la mateixa Agnès Mateus. Tercera obra presentada per aquests creadors artístics de la trilogia que parla i s'analitza la manera contundent de la violència. Una de les obres que van fer, Rebota, rebota, i en tu cara explota, parlaven de la violència de gènere i la passivitat social. Abans ja havien presentat l'obra Ostiando sobre la brutalitat que es troba als carrers i també que es troben als escenaris, dels actors que troben aquesta brutalitat. Ara, en aquesta nova proposta, parlen de la violència dels grups organitzats per alterar la política. Grups majoritàriament feixistes i xenòfags que adoctrinen. Grups intolerants que no suporten les diferències. La diferència de pensament ni de nacionalitat, cap diferència. I grups que imposen i anulen el pensament de l'altre, o volen anul·lar el pensament de l'altre.
Un pensament únic, no?
Exacte, exacte. Sí, sí. Imposen el seu pensament com si sigués aquest i prou.
La veritat absoluta.
Exactament. Parla de la democràcia tan perversa que tenim i planteja la passivitat de la nostra societat que no és capaç de revoltar-se contra tanta injustícia.
Que aquest feixisme encara el tenim, no?, d'alguna manera, encara... i el sistema democràtic ho ha permès, no? Per tant, encara està latent, això.
Encara ho estem visquent, i tant. A veure, hi ha molt feixisme pel món encara, No tan sols aquí, sinó a tot el món, i està, d'alguna manera, creixent. Que està bé que facin aquestes propostes perquè ens n'adonem de com actuen aquestes persones. Una proposta provocadora, impactant, que des del primer moment incomoda i repta a analitzar com de malament ens comportem tots, com estem de passius. L'odi, la venjança, la intolerància predominen en els nostres temps i van creixent. En començar l'obra, una enorme bandera espanyola amb l'àguila feixista ocupa tot el frontal de l'escenari com si fos un taló. I un vent interior la fa onejar quasi 15 minuts. Quasi 15 minuts només veient aquella bandera i un soroll que jo pensava, ara que això explotarà tot.
A mi em va deixar gelat aquest inici.
Sí.
Brutal. Molt. Dels millors inicis d'espectacle que he vist aquesta temporada.
Molt. Quan desapareix, es veu en un costat de l'escenari una maqueta de l'edifici del TNC. I a l'altra banda, una rentadora que funciona tota la funció. I comença la gran actuació de la Mateus. Primer, un violent monòleg, llarg i esplèndid, que li surt bromera per la boca. Bé, ell mateix ja se'l posa, però li surt bromera. Després, l'actriu mostra la seva faceta de ventricle. Més tard, interactuant amb el públic. I després, cantant a capella. I fins a acabar, destrossant brutalment tot el que hi ha a l'escenari, brutalment.
I tots aquests moments són molt bons, més a més.
Molt.
Cada escena o cada seqüència, no, d'aquest espectacle és...
És molt fort.
És revelador i impactant, seria la paraula.
Molt,
no?
Molt. Un espectacle que és una performance agosarada que inciti a despertar sentiments de rebuig, perquè et fa ràbia tot plegat, en moments més o menys d'humor, un humor desafiador, que fan caranotjar molt més, que és exactament el que volen la companyia, és crear aquest sentit de ràbia i d'enuig.
Sí, sí.
Una funció que no deixi indiferent. Així tot, i ara anem amb l'així tot.
Ai, ai.
A mi no em va acabar d'agradar. De les tres obres que he dit d'ells, és la que menys m'ha agradat. La primera em va impactar, la segona vaig pensar segueix en línia, i aquesta, per mi, han baixat el llistó. I em vaig sortir realment decebuda, pensant que anaven amb unes altres expectatives. A més, l'agressivitat, la brutalitat, la vaig trobar que era molt destructiva i que no donaven res a canvi. Destrucció total i més. A més, els van voler exposar, ho sabem, ja ho sabem, no van innovar res, van innovar la manera de presentar-ho.
Vols però dir que, no... ja, que ja ho compartim, no?, d'alguna manera, aquell
exactament.
Discurs, i que ja ens el sabem, no?
Exacte, el discurs que vam...
Les espectadores que hi anem, no?
Això mateix. El discurs que vam fer, ho sabem. Sí que ho van mostrar d'una manera innovadora, però al fons, a mi no em va aportar res. Tampoc no em va agradar, i deixa'm-ho dir, que parlessin tan malament del TNC després que els van acollir, i que al final
agafessin,
agafessin la maqueta i la destrossessin. El vaig trobar que no calia ser tan rebels, diguéssim.
Vas trobar-ho gratuït.
Sí, sí. Hi havia coses que, bueno, que no em van acabar de conversa.
Resolvida, no coincidim avui. Jo li donaria un 10 en aquest espectacle.
Per mi no.
I el recomanaria molt, sobretot a públic jove, perquè crec que de la violència, no només física, sinó de la violència verbal, no, tota la primera part de l'espectacle, i del feixisme amb lletres majúscules, se n'ha de poder parlar, se n'hauria de parlar més obertament, i tens raó en una cosa, no només en un públic que ja s'ho sàpiga, no? que la lliçó ja se la sàpiga, sinó que segurament s'hauria de poder... Sí, arribar una mica més enllà.
Penso, sí, això, que pel públic jove, que no ha vist altres propostes trencadores, d'acord, impacta. Però els que portem molts anys anant a teatre n'hem vist tantes de coses aquestes i que dius, bé, moltes coses són gratuïtes. Sí, la recomano per gent jove, que no hagin vist gaire teatre. I tant que la recomano. Però no els que estem acostumats a anar molt a veure coses... així, innovadores, teatre trencador, ja et dic, a mi no em va portar tant. A l'actuació, per descomptat, l'actuació, perfecta. Però a mi va faltar molta cosa.
Gustos.
Exacte.
Doncs, Elvira, moltes gràcies pels dos comentaris d'avui. Seguirem dimecres vinent per seguir comentant aquests espectacles que podem trobar a la cartellera de Barcelona. Bon vespre,
a
que
vosaltres.
Vagi molt bé la setmana.
Bon vespre, adéu-siau.
Al Teatre Sabadellenc, a Ràdio Sabadell.
I aquí acabem l'Amunt al Taló d'avui. Us recordem que podeu recuperar tots els nostres programes a Spotify, només cal que busqueu Amunt al Taló al cercador i trobareu el nostre podcast. Rescateu també aquest programa i tots els altres a la carta al web de Ràdio Sabadell i seguiu-nos a les xarxes, a Instagram, @amuntaltaló.sta, i també a Facebook. Tornem ben aviat apropant-vos al teatre local, conversant sobre tot allò que passa als escenaris sabadellencs. Que vagi bé, bona nit.
Amunt al Taló.